This stage where a good wine gets better with age. You step aside and it, you rush past. You can run, you sure are fast, but you run like a rat in a cage, cause a good wine gets better with age. Youth will drive your head astray, hear the words I say, for when you think we're behind, to your front you'll find a brick. For someday you will turn the page and learn a good wine gets better with age. Pushing and shoving is all you know. Slow down, go with the flow. For when you think we'll beat.
11:07 tocats. Ha sonat música, som dimecres, sinònim de vinzeum. Jordi Ribas, Cecília Gené, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Sona música folk, i sí. Si els oients s'hi van fixant, ja van coneixent una mica les preferències de tot l'equip i saben que la música folk és cosa de la Cecília.
Sí, és una cançó una mica happy, no? Així. I l'he descobert avui, eh? No coneixia.
És una troballa?
Sí, sí. És un noi que es diu Finn McGinn, que ara està a Belfast, però és americà. I m'ha agradat la cançó perquè, bueno, diu això, no? El títol, Good Wine Gets Better With Age, o sigui, el bon vi, el vi millora amb l'edat, i m'he sentit molt reflectida, i com que té aquest punt així optimista, doncs m'ha semblat que ara que fa fred i que els dies són més curts i tal, era una bona manera de començar.
Ens anem a llar de foc, una ampolla de vi.
I tant.
Sí.
Pla ideal.
Sí.
Avui comencem parlant d'un petit homenatge que celebreu demà a Vinzeum. Expliqueu-nos.
A veure, l'homenatge és a una persona, el Josep Maria Puiggròs, que és un erudit, una persona que en sap molt. Ell és membre de l'ICEA. L'ICEA és la branca agrària de l'Institut d'Estudis Catalans. I arran de la inauguració del museu l'any 2012 vam començar a tenir una relació amb aquesta secció de l'ISEC amb Vinzeum i l'ICEA, no? on el Josep Maria Puiggròs era el líder, no? el cap visible. D'això va derivar un grup de recerca que es diu Vitis Catalana, del qual, entre altres coses, també hi ha hagut una recerca i una web que es diu Vitis Catalana. I bé, ara ja fa poc que el Josep Maria Puiggròs s'ha retirat de primera fila de l'ICEA, no? I sí que li volíem fer un homenatge perquè és un home que ha treballat moltíssim i li ha donat una empenta important en aquest grup de recerca. I no sé, era com allò, una assignatura pendent, no? que teníem amb ell. Aleshores, com que ell és especialista en estudi de varietats autòctones catalanes, doncs vam voler fer alguna cosa que tingués un contingut com científic o com no? de pes. I aleshores, dins d'aquest homenatge, que també tindrà una part més festiva, doncs li vam demanar al Lluís Sales, que és el guanyador de la novena beca Emili Giralt, que vingués a fer-nos una conferència sobre aquest treball que va dur a terme, ara farà, si no m'equivoco, 2 anys.
El 2022
sí.
Va guanyar la beca.
I aleshores, doncs, aquest acte doncs, tindrà també aquesta part més de contingut de pes, no?
Acadèmic.
Acadèmic, amb aquesta conferència que ell li va posar el nom de El vi, la viticultura al Pla de Barcelona, reflexions des de l'edat mitjana. I potser que ja ens expliqui una mica més, no?
Sí, sí, estirem el fil d'aquestes reflexions. Via telefònica ens acompanya el Lluís Sales, investigador del King's College London i guanyador d'aquesta novena beca Emili Giralt que convoca Vinzeum. Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara la Cecília apuntava el títol de la conferència, El vi i la viticultura al Pla de Bages, reflexions des de l'edat mitjana.
No és del tot correcte, és el Pla de Barcelona.
Sí, és que ara em feien senyals i no sabia què em volien dir. I em deien...
Ens pot sonar una mica estrany, perquè clar, el Pla de Barcelona actualment està tot urbanitzat, no? Però sabem, ja no a l'edat mitjana, no? Sinó que fins i tot a primers del segle XX no ho estava, i que hi havia una agricultura intensiva i particularment una viticultura molt dinàmica, no? I per tant m'he dedicat a estudiar aquest fenomen a la baixa edat mitjana, al segle XIV concretament.
I el que és curiós, Lluís, és que per estudiar el fenomen aquí al Pla barceloní has estat molta estona amb uns llibres de comptes d'hospitals. Com cas això?
Sí, això jo crec que mereix una explicació i és el que, de fet, per primera vegada demà explicaré en públic, perquè sí que és cert que el treball el vaig acabar fa un any, ara estem esperant la publicació del llibre, perquè això tindrà un format de llibre, però mereix una explicació, i és que aquests hospitals que es dedicaven a cuidar malalts i pobres, perquè tenen aquesta doble naturalesa, treien rendiment de l'explotació de vinyes en aquest Pla de Barcelona. I gràcies als seus llibres de comptes, on s'hi anotaven els salaris, les feines que feien, l'obtenció del rendiment de la venda del vi, doncs sabem moltes i moltes coses de com es conreava la vinya en aquest període. Ens hi podríem haver aproximat a través d'altres fonts, però vaig trobar que aquestes fonts realment inèdites eren molt i molt riques perquè ens permetessin entendre com funcionava la viticultura en aquest període.
I on es conservaven aquests llibres de comptes?
Es conserven. Afortunadament es conserven. Doncs mira, tenim una trentena d'aquests llibres de comptes que corresponen a tres hospitals diferents, de fet són tres institucions diferents, que els custodia l'arxiu de la Catedral de Barcelona, que és un arxiu que hi ha dins mateix de l'edifici de la Catedral de Barcelona, és un arxiu fantàstic, molt ben organitzat, amb un personal molt amable i que m'ha permès treballar durant mesos i mesos amb aquesta documentació.
I fins ara, doncs, pel que expliques, ningú havia fet una immersió en aquests llibres de comptes?
Bé, hi havia hagut alguns investigadors que se'ls havien mirat per d'altres qüestions, particularment per com es duia a terme l'assistència hospitalària, perquè evidentment aquests llibres de comptes també ens parlen d'això, no? De com es cuidaven els malalts i els pobres, però sobre les tasques agrícoles, sens dubte. És la primera, com tu dius, immersió que algú hi fa.
Ha estat costós?
Costós, en temps, sí, esclar. La nostra feina sempre és costosa, vol molta paciència, sí. I vol moltes hores. Però vaja, jo i els meus companys que treballem en aquests temes ens ho passem molt bé.
Clar, per trobar una dada important potser has de passar unes quantes pàgines dels llibres i no? Amb l'escriptura que també deu ser complexa de llegir, depèn de com, o de com, depèn de com tingués el dia, no? La persona que l'escrivia.
Ah, bueno, sí. això sens dubte, són llibres que estan o bé en català antic o bé en llatí, per tant, bueno, diguéssim que tenim una experiència prèvia a la lectura d'aquesta documentació, però sí, la meva al final ha estat una recerca d'història en part qualitativa, perquè descric molts processos a la vinya, però també quantitativa, és a dir, aporto dades sobre salaris, sobre hores invertides en cadascuna de les tasques de la vinya, i per tant tota aquesta feina vol hores i hores, sens dubte. Sí, sí.
Tenim moltes ganes de sentir-te, Lluís.
Moltes gràcies.
Sense fer spoiler, Lluís, però un petit avenç del que demà podrem escoltar.
Home, jo crec que sí que està bé fer una mica d'espoiler, no
Vinga,
passa res.
Vinga, doncs si ens permets fer-lo, totes les de la llei.
Mireu, ara, de fet, les últimes hores em preparava la conferència, sí. Perquè aquest és un treball que vaig acabar fa un any, llavors les coses a vegades marxen del cap, no? Però pel que fa a la feina més mecànica, la descripció dels mecanismes de la feina al camp, diguéssim, jo crec que hi ha tres elements que cal destacar. En primer terme, les cavades que vaja, com sap tothom que treballa a la vinya, també en època contemporània, han de ser constants al llarg de tot l'any, però es concentren sobretot en la primera part de l'any, a l'hivern, i fins a un 80% de les hores registrades en aquests llibres de comptes corresponen precisament a les cavades. En segon terme, la verema. La verema, sabem, de fet ja ho sabíem abans, que en època baix medieval i en època moderna és una feina molt feminitzada. Gairebé tota la collita la fan les dones. I finalment la poda, que és una feina altament especialitzada per la qual aquests hospitals contractaven partides de podadors especialitzats. Gent que en sabia molt i molt de podar i que, a més, en conseqüència, rebia un salari molt més alt que la resta d'homes, i no cal dir que la resta de dones, que sens dubte cobraven molt menys que els homes.
Això em fa pensar que, també, no?, amb aquest tema de les feines actuals, del tema de la poda, que en altres països, com a França, per exemple, sí que realment les persones que es dediquen a aquest tema estan molt valorades i se'ls paga un salari que aquí encara no es té en compte, no? Diguéssim que sí, sí, és... Perquè la veritat és que si no ho fas bé, a part de que pots arribar a matar la planta, però sí que si la saps guiar bé, pots tenir fruit molt de temps i bé. Vull dir, cada cop amb més quantitat. Sí, sí, és un tema interessant.
I després hi ha una cosa...
Sí.
Perdona.
Digues.
Hi ha una qüestió relativa a la poda, que jo crec que és inèdita, almenys per la cronologia que treballo, que és que els llibres de comptes paren molt esment en quin moment es fa la poda, és a dir, ells estan molt pendents dels cicles lunars. Hi ha un superapartat del llibre o del futur llibre que el dedico precisament en quins moments es fan les podes en relació als cicles lunars.
I els llibres també recullen sobre la producció de vi, quin destí tenia?
També. De fet, és una altra de les grans conclusions del llibre. Jo el que defenso és que aquests hospitals, aquestes institucions, tenien una pulsió d'autosuficiència. Què vol dir això? Doncs que intentaven produir prou vi com per alimentar els malalts i els pobres i els assalariats que acollien. I un cop els havien alimentat, documentem, almenys en els 25 anys que hem treballat, que hi ha forces excedents, i què fèiem aquest excedent? Doncs es col·locava en el mercat urbà, es venia a la ciutat de Barcelona.
Alguna pista de com era aquest vi?
En tenim poques, sí. A nivell qualitatiu en tenim poques. Eren vins vermells, el que avui en diríem negres, de fet fa poques dècades se'n va dir vermell en català, i en tenim més aviat poques. Sabem que era un vi que es degradava molt ràpid, ràpidament es fa agre, però tot i així aquest vi agre també té sortida comercial, però realment bé, és una de les mancances... fruit de vegades l'aridesa de la documentació, sobre la qualitat, fins i tot els tipus de raïm, en sabem encara poques coses en aquest període.
I una última qüestió, Aquesta frase, etragueren los reramos y la brisca del cub, que tu vas utilitzar per presentar-te, per titular el treball a la beca, d'on surt?
Sí, efectivament, aquest és una expressió que surt de la documentació. Finalment no ha acabat constant a cap dels títols, ni el títol del treball final, ni el títol del llibre, perquè vaig trobar que era complex, no? És un català antic, però en tot cas ens dona a entendre que en la viticultura d'antic règim medieval tot s'aprofitava, és aquestes restes del vi que quedaven a les botes, les treien i després les aprofitaven per abonar la terra, i d'això també doncs en tenim constància gràcies a la documentació.
Serà molt interessant escoltar aquesta conferència de Lluís Sales demà a les 7 a l'Auditori de Vinzeum. Gràcies per acompanyar-nos avui i ens veiem demà.
Fins demà.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, Lluís, que vagi bé.
Lluís.
Això passarà demà a les 7 a l'auditori de Vinzeum. Ens hem centrat inicialment en la part més acadèmica, però també hi haurà vi, oi? També hi haurà part festiva.
Sí, sí, és clar. S'ha triat un vi que és diversos vins, però que són monovarietals de varietats que el Josep Maria Puiggròs hi ha treballat.
L'homenatjat.
Exacte, sí, sí. I aleshores, doncs, en acabar, doncs, farem una copa d'aquests vins. No sé si... Jo és que no sé quins són exactament, no?
Això no, no els diem, de moment.
No els diem.
N'hi ha 3, 4, o sigui, podem provar 4... No? Si arriben, hi haurà com 4 varietats que han anat venint, perquè en cada acte del greve ha anat sortint, però en alguna manera són els vins que el Puiggròs també estima més i que han sigut les recerques que s'han concretat amb, no? amb diferents cellers del país. I, per tant, demà també hi seran. De manera també simbòlica i de manera... No? Que,
sí.
Perquè ja veieu que és un homenatge doble. O sigui, anar a buscar els orígens medievals i a la vegada buscar aquestes varietats també que ens parlen d'una vinya prefiloxèrica i tota aquesta recerca de la vitis catalana que ens porta no? a llocs més antics.
I que té també relació amb l'Emili Giral, que és el Lluís és guanyador d'una de les beques, perquè el projecte inicial de recerca del Josep Maria Puiggròs és les fitxes que l'estudiós Emili Giral va anar fent al llarg de la seva vida, cada cop que trobava una referència, una varietat en llengua catalana, agafava una fitxa i apuntava a mà quin era el llibre, quina era la pàgina, si podia la frase. Llavors tenim, no sé si són unes 9.000 fitxes que ell va anar fent al llarg de la seva vida i això és el punt de partida de tot aquest grup d'estudi que al final doncs, va donar també fruit amb una web que es diu Vitis Catalana i llavors tot lliga, no? Diguéssim... Puiggròs, Emili Giral, Lluís Sales...
I podíem afegir l'exposició dels 129 vides, perquè també estava en aquest context medieval, i encara hi hem afegit una cirera abans.
Exacte.
Que, juntament amb la Jordina Scala del Centre de Documentació, han preparat una exposició que es diu Llibres que fan pòsit, també en homenatge a una persona que treballa molt per la cultura del vi a Catalunya, que és en Eduard Puigvaireda, l'estudiós de l'Empordà que, no, que es va dedicar també molt de temps a estudiar doncs, la vinya i el vi,
sí.
Sobretot des d'una vessant més cultural i més de, la, no, de les relacions que tenia l'art, sobretot.
Sí. El seu últim treball és molt bonic.
Sí.
I recordo que va ser poc abans de... O sigui, van venir a presentar-lo i poc després ja va faltar, vull dir que hi ha com una, no? una manca.
Per tant, és una exposició que vam decidir afegir-la també aquí, o sigui, la inaugurarem mitja hora abans de les 7, o sigui, 6:45 al vestíbul de l'auditori, que és aquest espai on fem microexposicions, i que vol ser també aquest homenatge doncs, a tota aquesta gent que estudia la vinya i el vi des de, no? també des dels llibres, i que per això tot va lligat molt amb el Centre de Documentació, que és qui impulsa les recerques també de Vinzeu. I per tant, també convidem doncs, a veure aquests llibres que va fer l'Eduard Puigvaireda, tots en vitrina, i també una tria dels seus llibres de fons, o sigui, que ell va cedir a la Biblioteca de Figueres, d'aquests que ell feia servir per a l'estudi i que d'alguna manera també fan relació amb els llibres que nosaltres tenim al Centre de Documentació. Per tant, és una mena de tarda intensa dedicada als orígens de la investigació i de la vinya i el vi que passa demà a Vinzeu.
Aquest vestíbul de l'auditori serà un espai expositiu quan calgui?
Sí. Vam començar a assajar-ho fa no, un parell d'anys o tres i hem vist que és útil i que va molt bé, doncs, sobretot quan hi ha algun esdeveniment o quan no, el Vilapensa, el Most, però també doncs, amb motiu de, no, com ara demà, doncs, poder deixar un espai on ensenyar alguna peça, on ensenyar algun, no, això, algun document, i és útil. O sigui, és un lloc d'espera que a vegades doncs, no, qui va a l'auditori doncs, també no, pot com aprofundir en un tema. I sí, la idea és que durant l'any que ve també n'hi hagi un parell més, o sigui que... Sempre serà aquest espai una mica de fer no? pinzellades.
Microexposicions, sempre.
Sí, no, l'espai no permet més, tampoc. Vull dir que sí que ha de ser una cosa petita.
Per tant, repassem demà 6:45. inaugurem la microexposició. A les 7 hi ha aquest doble acte, no? Primer amb la conferència de Lluís Sales i després amb l'homenatge al Josep Maria Puiggròs, i per tant tenim una tarda completa que acabarà doncs, amb aquest tast de, no? de vins monovarietals.
Les dues activitats són d'accés lliure?
Sí. Sobretot, si voleu venir a la conferència, estaria bé apuntar-se, encara que sigui gratuït, així sabrem també si ens faltarà vi o no, i per tant estarà bé. Hem de dir que l'ICEA doncs, també vindrà tota la tarda a passar amb nosaltres i segurament aprofitant...
A veure el nou museu.
A veure el nou museu, o sigui que serà una tarda intensa de savis de la vinya.
Sí. Clar, encara esteu fent moltes visites, no?, ensenyant la nova casa.
Sí.
Tot just hem començat, jo crec que ens queden mesos de compartir-ho amb molta gent, no?, que ha treballat o que, no?, amb qui tenim relacions.
Sí, i si tafanegem l'agenda, avui hi ha un tast.
Avui hi ha un tast.
I sorprenentment hi ha places. Sí. Sempre ens dieu, no en queden. Avui sí.
Avui sí. Sí, el tast d'estrella, el tercer, serà un tast amb l'Álvaro Ribalta, que és un Master of Wine. Hi ha places perquè en principi hem obert més places, i això també ajuda a que hi hagin places, perquè... tens més opcions. No puc dir massa quin és el contingut perquè és una mica secret,
Això però... és el que passa amb aquests tastos d'estrella, no? Que venen amb els vins una mica secrets, però ja n'han viscut dos, aquest és el tercer, i són oportunitats per descobrir coses, no? D'aquests experts també, no? Contemporanis del vi, que ens porten una mica els seus top tens, els seus preferits, i per tant són tastos una mica de lujo, no? En el sentit de que tenen un cost una mica més elevat, perquè els vins que es tasten també són molt més exclusius, i per tant tastarem segur 5, 6, no? Referències úniques o que són difícils de tastar, i segurament doncs, acompanyats d'aquest coneixement d'un Master of Wine que no en tenim gaires a prop, sembla que l'Àlvaro viu aquí al Garraf, per tant és algú que el tenim molt a prop, i per tant és algú que està a tocar, però a la vegada és una persona que viatja contínuament i no coneix la infinitat de vins del món, i per tant demanar-li que faci un zoom al vi català doncs també és molt atractiu.
I un plus afegit, un bonus track, l'espai, el mirador de la quarta planta del nou museu.
Sí, és clar.
Són aquests únics de moment que fem a dalt, no? Sobretot quan s'omplen, com és el cas, i per tant, per això també podem afegir-hi més places.
Exacte.
Per tant, si algú encara en descent, que sempre hi ha algú resseguer que s'hi apunta, doncs és una oportunitat. També hem de recordar que tenim, no?, les visites guiades de cada dissabte.
Exacte, cada dissabte al migdia, a les 12, amb el preu de l'entrada al museu, si voleu, doncs, mentre hi hagi places, perquè si venen 40, no entren tots,
De moment les fem l'equip del Vinseu, em toca a mi aquest dissabte.
Ah, mira.
M'estreno.
Bonus track a càrrec de Jordi Ribas.
Però sí que cada dissabte, no?, a partir de l'any que ve també n'hi haurà sempre una. I val molt la pena doncs, que, no?, per fer aquest també aproximació a l'exposició, que és gegant i que, per tant, no la podem veure tota, no?, amb una visita d'una hora i mitja. Que també volíem recordar una activitat que queda el dimarts de la setmana que ve, que és la Mosteca, que és aquell cicle que dediquem al cinema i la gastronomia i que ens porta a fer el zoom, no?, a la relació que hi ha entre això, doncs, el menjar i el beure, i que de tant en tant doncs, va sortint... van sortint pel·lícules.
Sí.
I el cas del dimarts que ve en tenim una que ens fa moltes ganes perquè ve el director de Múrcia expressament a presentar-la. El director és en Jorge
Martínez Pardo, i la pel·lícula és Detrás, lo que no vemos de lo que vemos. És que no, ara m'anava a trabar, no. Lo que no vemos de lo que vemos.
Dedicada als grans restaurants, i per això també tindrem una etapa del nostre restaurant Calton a l'acabar.
Fantàstic, ja per triar i remenar. Dimecres vinent ens retrobem aquí i acomiadem l'any.
I tant.
Gràcies.
Brindarem.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Freixenet llança la seva campanya global Mucho por Brindar. La nova campanya a Espanya té com a lema Mucho por Brindar i està protagonitzada pel cava icònic Cordón Negro, que celebra aquest any el seu 50è aniversari com el cava més universal present a més de 130 països. La nova campanya presenta els caves icònics de Freixenet com a catalitzadors dels bons moments per als consumidors més joves i es desplega internacionalment per recordar que sempre hi ha raons per brindar. L'anunci mostra un grup de joves reunits i captura el moment en què el suro d'una ampolla de Freixenet surt disparat, sent l'inici de la festa i l'alegria. La campanya, dissenyada per l'agència Love Bite i produïda per Garage Films, es llançarà a tot el món amb una forta presència en línia i a les xarxes socials, així com suport offline i activacions en diferents punts de contacte amb mercats seleccionats. La campanya estarà activa des d'avui i fins al 8 de gener. Vinceum ha lliurat a l'Arxiu Comarcal el llibre de la Cort del Batlle de Vilafranca del 1325. El llibre de la Cort del Batlle de Vilafranca del 1325 és un document força ben conservat del qual se'n coneixia l'existència gràcies a les referències de l'estudiós Antoni Massanell i Esclassans. És el més antic que es coneix fins ara i sempre ha estat conservat al museu des que el fons judicial va ingressar-hi a principis dels anys 70. Ara serà la darrera incorporació a l'Arxiu Judicial, fons custodiat per l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès des que va ser transferit a meitat dels anys 80. El document no podrà ser consultat fins que no hagi estat restaurat i digitalitzat. Oberta fins divendres la recepció d'obres per participar a la 41a Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort 2025. La Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort obre l'any un cop més amb el seu certamen que arriba enguany a la 41a edició d'adults i exposarà les seves obres a la Casa de Cultura Mascatarro del 10 de gener al 14 de febrer amb les modalitats de dibuix, pintura, ceràmica, escultura, fotografia i il·lustració digital. Amb una categoria per a joves de 12 a 17 anys i amb la mostra infantil. El formulari online per a les inscripcions es troba encara disponible al web municipal amb les bases de les categories infantil, juvenil i adults. Cada participant podrà aportar a la mostra un màxim de dues obres per cada modalitat en què participi i podrà prendre part com a màxim en dues modalitats. Si es vol, es podrà indicar el títol i una breu explicació que acompanyarà l'obra en la seva exposició. La recepció de les obres de la categoria d'infants finalitzarà el 13 de desembre. I la pitó de Birmània que ha arribat a Calafell és considerada potencialment perillosa precisament per la seva grandària i pes. La serp ha arribat a Calafell després que fos trobada al seient del copilot d'una furgoneta aparentment abandonada en un carrer, possiblement després de patir un accident. La policia local va avisar els agents rurals que van acudir a la zona i van veure com la serp intentava sortir del vehicle per una finestra que estava una mica oberta. Els agents rurals van aconseguir fer-se amb l'animal i el van portar al centre de recuperació de fauna salvatge de Torreferrussa, Santa Perpètua de Mogoda. Allí es va comprovar que la serp estava malalta. Des del centre de Torreferrussa es va traslladar l'animal al Centre de Recerca i Educació Ambiental CREAC de Calafell, especialitzat en rèptils i amfibis, on s'ha començat a intentar la seva recuperació. La pitó de Birmània ja està en un terrari condicionat a les seves necessitats de temperatura i humitat. L'exemplar manca de xip i és de tinença il·legal, pel qual s'han obert diligències per un cas de maltractament animal.
Penedès en xarxa.
Va, que ja són 12:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Acabarem amb dues propostes a l'agenda al detall. La primera ens ve des de Sant Jaume dels Domenys, on el proper cap de setmana té lloc el 10è aniversari del pessebre vivent Xarel·lo, que tiren endavant un grup de joves. Per saber-ne més, marxem fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Així és, Sílvia, és l'època per antonomàcia de pessebres, de totes les festes nadalenques. I precisament, com bé deies, el pessebre vivent per la Xarel·lo de Sant Jaume dels Domenys és un autèntic èxit i enguany celebren el seu desè aniversari. Per explicar-nos tot plegat ens acompanyen l'Adrià Pons i el Pau Batet, que són organitzadors. Molt bon dia, com esteu?
Bon dia. Molt bé, molt bé.
M'imagino que contents arribar a 10 anys d'aquest èxit, com és el d'instaurar una activitat nova nadalenca a Sant Jaume dels Domenys. No sé si us ho esperàveu.
No, la veritat que no. Al final el pessebre va sorgir com a un acte, no? Així, per fer alguna cosa, per recaptar diners al grup de pioners de l'agrupament Escolta, per fer un viatge, excursió, no? Uh-huh. I doncs d'aquesta improvisació, d'aquest intentar fer un projecte com és el pessebre, doncs va sorgir això, no? Que s'acabi instaurant el poble i que tingui aquest arrelament, aquesta tradició i aquest èxit, no? Que estem molt contents, la veritat.
Clar, estem parlant a més d'una setmana vista dels dies 21 i 22, que serà quan es farà aquest pessebre vivent per la Xarel·lo a Sant Jaume dels Domenys. I dic èxit perquè no sé si queden gaires entrades ja.
En queden poques ja. En queden per l'últim passe, que és el de les 8 del diumenge, i la resta, si algú s'afanya, encara en pot trobar als bars del Rústic de Llorenç i de la Fonda de Sant Jaume.
Clar,
però ha sigut l'any que han tingut entrades més ràpid online, el que és un èxit absolut.
Clar, quanta gent podeu arribar a rebre durant aquests dos dies?
Doncs comptant els dos, més d'un miler de persones, que es diu ràpid.
Déu-n'hi-do.
Però és una barbaritat de gent, sobretot per un pessebre petit i modest com és el nostre.
Bueno, pessebre modest i participa moltíssima gent, no?
Bueno, perquè tenim aquesta part una mica d'humilitat, però darrere hi ha moltíssima, moltíssima gent. Nosaltres estem treballant pràcticament des de finals d'agost, que ens comencem a reunir, i hi ha una feina darrere increïble, i tot i que potser és petit en comparació amb la resta de Catalunya, creiem que el treball que hi ha darrere és de 10. Mm-hmm.
Quanta gent hi ha ficada en aquest pessebre vivent?
Mira, els dies 20 i 22, d'actors i actrius, cada dia en participen uns 100 figurants, i després tenim 50 voluntaris a cada dia durant el pessebre. Uh-huh. A part d'això, doncs, hi participa més gent perquè fem dies de muntatge, fem dies d'assajos, d'altres històries que s'han de cosir no sé què, doncs tot això són voluntariats, és gent que participa de forma indirecta i també ajuda. Llavors, jo crec que estem movent unes 300 persones ben bones per assolir aquest repte, no? D'organitzar un pessebre vivent.
Clar, em parlàveu de treballar des del mes d'agost perquè tot ho feu vosaltres. No?
Sí, correcte, tot, absolutament tot. Clar, l'Adrià deia, sí, som modestos en comparació amb altres pessebres. Bueno, som modestos, però perquè al final els nostres recursos són molt més limitats que segurament a molts altres pessebres. No rebem subvencions de cap ens públic, cosa que fa que ens haguem d'autogestionar nosaltres, tot i que sí que rebem molt de suport per part de l'Ajuntament de Sant Jaume, que no ens dona una subvenció en concret, sinó que ens paga a altres partides o altres necessitats que el pessebre no pot cobrir en si mateix. Llavors, però altres pessebres com reben diners de diputacions o de Generalitat i llavors poden fer coses molt més grans, no? Nosaltres és molt més local, no? Tot queda dins del municipi i bueno, doncs per això diem modest, però que realment ho aconseguim i la resposta de la gent pues, fa veure que realment no li agrada.
Uh-huh. A més, el lloc és com molt pintoresc, perquè el feu enmig del bosc de Can Pau.
El lloc és espectacular. Vull dir, el Baix Penedès, que potser estem una mica trinxats entre autopistes i polígons, potser la part més verge, més bonica de tot, la comarca és d'aquí Sant Jaume, i el bosc de Can Pau al final recull aquesta essència de bosc penedès amb la vinya al costat, i el recorregut a dintre ens permet que sigui una cosa de temps correcte en quant a podem donar, i ens donen moltes oportunitats a l'hora de fer diferents muntatges.
I és diferent, no?, els altres pessebres que tu pots veure a nivell català, que molts cops són cases, o està dins un poble, o és algo més construït. Això és més abstracte, no?, els nostres escenaris, i són més rústics i treballem més amb lo natural, no?
Clar.
Això també ens dona un punt de diferència amb el que pots veure en un altre pessebre vivent.
Clar, i una mica tornar als orígens, perquè al final els pessebres vivents, no?, si ens remuntem a l'època, no crec que hi hagués tant de parafernàlia, no?, com veiem en altres llocs, no?
Sí, exacte, és això. Juguem amb el poc que tenim, no?, i jugar que tenim, tenim poc a nivell escènic, però tenim moltíssim, perquè al final estem enmig d'un bosc, i un bosc ja tens el decorat fet, com qui diu, no?
Clar.
Llavors això... En això guanyem nosaltres, no? Vull dir, tenim l'entorn és immillorable. Uh-huh. I des d'aquí també, doncs, estem superagraïts per que li toca a la gent de Can Pau, de la Masia, que també ens cedeix cada any l'espai, i gràcies a ells ho podem seguir fent allà.
Uh-huh. Un total de 8 passis, 4 el dia 21, 4 el dia 22. Recordem que si encara algú s'hi vol afanyar, que encara pot comprar-les, sigui via online o a través de la Font d'Esport o el Bar Rústic, com dèiem. Són d'una durada d'una hora aproximadament, i el recorregut és bastant pla, és a dir, que tothom podria accedir-hi, oi?
Sí, és accessible amb persones amb mobilitat reduïda. Uh-huh. Això ja ens encarreguem, i aquí també l'Ajuntament ja ens ajuda a tenir els camins plans.
Uh-huh. I a cotxets també, per si algú, sí, ve amb un nadó, amb una criatura, doncs també pot entrar amb el cotxet i sempre hi ha alguna baixada o algun espai que és una mica de més dificultat, però sempre tenim voluntaris allà per ajudar a acompanyar si algú no pot gestionar per si sol.
Uh-huh. Fa 10 anys, quan vau encetar aquest projecte, us haguéssiu imaginat que més d'un miler de persones acabaria veient-vos i veient i admirant aquesta feina tan maca que feu?
Vale, jo ara parlaré des d'un punt més personal, uh-huh, no tant com a organització, sinó més el que em pertoca a mi. Fa 10 anys jo tenia 14 anys i ja vaig començar fent això, no?, ja des del primer any, amb els meus companys, que eren pioners, i amb la iniciativa i l'empenta doncs, d'uns joves que volien aconseguir diners per marxar de viatge amb el CAU, no?, i uh-huh, fer un projecte allà de voluntariat. I la veritat és que no ens imaginàvem per res del món que aquesta idea esbojarrada d'un dia per aconseguir això, per aconseguir els diners i poder marxar, es convertiria en un acte que és un acte líder a la comarca, no?, durant les festes nadalenques. És l'únic pessebre de Catalunya que està liderat per gent jove, i és l'únic pessebre del Baix Penedès i un dels únics pessebres de tota la vegueria Penedès, i un dels que té més èxit, no? Llavors, en cap moment ens podíem haver imaginat que aquell pessebre que vam fer a la plaça de l'Església, i gairebé improvisat, com qui diu, es convertís en el projecte de les dimensions que té actualment, i que, bé, 100 persones, perquè no en podem acollir més? Si fiquéssim 2.000 entrades... Ai, 100 persones, 1.000 entrades, si en venguéssim 2.000, segurament es vendrien, no? Vull dir, al final, l'èxit és gràcies a la gent que ve i ens dona suport i ha vingut any rere any. Uh-huh. Llavors no ens imaginàvem pas, la veritat.
Déu-n'hi-do. Doncs, Adrià, Pau, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que hi hagi molt d'èxit, que us ho passeu molt bé, perquè sou joves, teniu ganes, treballeu de valent, i gràcies, com sempre, per dedicar-nos aquests minuts, perquè tothom, sigui de l'Alt i del Baix Penedès, s'assabenti d'aquestes coses meravelloses que succeeixen aquí a la comarca.
A vosaltres per donar-nos publicitat a aquests actes que fem des de l'interior del Baix Penedès, i del qual estem molt orgullosos.
Sí, gràcies per donar suport a la cultura popular, també.
De res. Una abraçada, macos.
A vosaltres.
Adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Seguim ara a l'Alt Penedès perquè aquest diumenge a la tarda el Teatre Cal Bolet de Vilafranca acollirà la quarta gala benèfica de recollida de joguines a favor de Càritas Sant Sadurní, que organitza any rere any l'Escola de Dansa Cascavells i que presentem anant a la capital del Cava. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, aquest diumenge a 6:15 de la tarda arriba a Vilafranca la quarta gala benèfica de recollida de joguines a favor de Càritas Sant Sadurní, que descobrim ja amb la Lucía Dieguez, de Cascavells, i el Jaume Luján, de Càritas Sant Sadurní. Molt bon dia a tots dos. Com estem?
Bon dia.
Bon dia.
Lucía, aquest diumenge, tot a punt ja, els nervis com els portem?
Els nervis bé, estan allà a flor de piel, però molt contents perquè aquest any serà, crec que, molt guai. És una mica friki,
Fa dues setmanes, de fet, en el Calaix de Dansa, ja vam avançar de qui aniria a aquesta gala. Avui ja ho podem explicar.
Sí?
Sí, vinga, va, doncs, una mica, ni que sigui.
Doncs farem la quarta gala benèfica per recollir joguines a favor de Càritas Parroquial Sant Sadurní d'Anoia, i aquest any doncs novament tenim que fer-ho per al Teatre Cal Bolet, perquè n'hi ha Eris, n'hi ha... I com bé Jaume va veure la segona gala benèfica, doncs hi haurà tot un muntatge de peli per darrere i tal, i bé, doncs aquest any... es diu Andana 9:15, que és referència total a Harry Potter. Llavors tindrem el Dobby, que és l'elfo, aquest pobret, a veure si troba el mitjó durant l'espectacle per sentir-se lliure. Doncs bruixes, mandràgores, visitarem aquella tenda de xutxes, que és el Hanke Irakis, que hi ha carmels que te'ls menges i surts volant, a la casa Slytherin, vull dir, n'hi ha molt... El Fènix també farà acte de presència. Aquella partida d'escacs tan famosa de Harry Potter també estarà. I com no, el Patronus, no? Que és l'espectre màgic més gran de Harry Potter, doncs aquí estarà. I tot això, doncs, per fer una acció de primera... per als nostres veïns, que és recollir joguines, que... Jo cada any et dic el mateix, Jaume, que no em dones el telèfon del SAS.
El secret, oi?
Sí, sí. Però, recollim joguines i així, doncs, a través de Càritas Parroquial Sant Sadurní d'Anoia, doncs, parlen amb Ses Majestats els Reis Mags, i la nit dels Reis, doncs, arriben aquestes joguines que recollim als nens que ells veuen que ho poden gaudir, no?
Felicitar que un any més es faci la gala, aquesta gala magnífica, i jo estic segur que serà magnífica perquè ja en portem tres i segur que ens superarem, perquè cada any ens hem anat superant en qualitat. Com deies, a Cal Bolet, que ja doncs hi vam estar i que va ser molt maco, i bueno, nosaltres al final la gala és maca perquè està molt ben organitzada, l'heu treballada molt, es nota que hi ha moltes hores d'assajos a darrere, i després organitzat per tu surt tot tan perfecte que jo ho trobo fins i tot, bueno, perfecte. I la segona part, que és doncs que es fa amb un aspecte benèfic, no? Nosaltres ens comprometem, com sempre, com cada any, amb aquest telèfon, aquest secret que jo no et vull dir, perquè saps què passa? Que si te'l dic ja no serà secret. Per tant, ho deixem així. Oi que m'ha anat bé aquests anys?
Sí, però si desapareix el teu mòbil, no et preocupis, que només serà per agafar el telèfon de Ses Majestats el Rei.
Sí, estic segur. Bueno, doncs això, a veure, la nostra, i ara ja parlant en sèrio, la nostra de llances és fer-ho arribar al màxim llocs possibles, que d'alguna manera doncs aquesta màgia pugui arribar a tots els infants del Penedès. Això és per lo que nosaltres doncs agafarem el testimoni de la gala, que seran totes aquestes joguines, i les farem arribar a tothom que nosaltres coneguem del Penedès, ja ho sabeu, perquè també n'hi ha no només per Sant Sadurní, també per Sant Pere de Riudevilla, Sant Quintí, etc. Vull dir, tot el que... allà on t'arribin.
Jo per les entrades que ja estan ja col·locades, em sembla que tindreu molta feina. N'hi han molt poquetes ara, i bueno, Eli, què et sembla si deixem, no sé, quatre entrades, dos i dos, perquè des de la ràdio Vinga. Pugueu... No sé.
Nosaltres ens les quedem i ens comprometem a fer aquest sorteig i a que vinguin quatre dels nostres oients a veure-us.
Sí, sí, perquè la veritat és que ja està la cosa una mica candent, queden molt poquetes. Si algú vol consultar a veure si encara ens queden, perquè realment queden molt poquetes, que ens facin un WhatsApp o visitin directament Cascavells de dilluns a divendres. Bueno, ara aquests últims dies estarem de 5 a 8 i mitja. Però ja et dic, si esteu interessats...
Ja, que
ja, bon. Ja, perquè és com... Igual estàis hasta separados i tot. Però bueno, anem molt bé. Així és que directament tindreu molta feina. Aquest any ho veig molt clar.
Millor.
Sí.
Millor. D'aquesta feina no ens queixarem mai. D'aquest tipus de feina no ens queixarem mai. No, és veritat, perquè és una feina que és agraïda. És agraïda. Ajudar els demés sí. És agraït. Sempre.
Sí, sí.
Doncs, escolta'm, això farem. Ja està. A més, com que ja ho tenim per mà, que és el quart any, doncs ja veuràs. Que bé.
Sí.
Encantats.
Una cosa que repetim any rere any és com s'han d'entregar les joguines. Sobretot importantíssim, sense embolicar.
Sí, a l'entrada del teatre. A Cal Bolet està el Jaume. Explica-ho, perquè jo aquella part no la veig.
Sí, nosaltres a l'entrada, esclar, la Lucía no hi és perquè a l'entrada hi ha prou feina té per organitzar, per acabar d'organitzar. Nosaltres a l'entrada recollim les joguines, que és realment el preu de l'entrada, o sigui, és el salvoconducte, doncs, no? Vull dir, per entrar-hi, doncs, portar una joguina. Aquesta és la condició. Nosaltres la recollim. Si no estan embolicades, és millor perquè després, doncs, a l'hora de repartir, sabem quin tipus de joguina és, per quines edats, etc. I doncs sempre és millor. Si està embolicada i no endipinem que és difícil que és, doncs l'hem de desembolicar i ens dona més feina. Simplement és això. Llavors, quan tot el públic està dins, nosaltres el que fem és doncs, el tema logístic, no? Transportar-ho i ja està. I després ja sigo.
Sí, després jo crec que venen uns elfs màgics i uns patges reals, no? I després ajuden a tota la feina d'embolicar i preparar-ho per a aquests nens.
Jaume, aprofito per preguntar-te recomanacions a l'hora d'aquestes joguines. Hi ha alguna per edats, per tipologia? No sé, per que la gent es faci una idea també.
Sí, a veure, tenim, evidentment, ja, doncs, nens i nenes de totes les edats, i a vegades és difícil que el públic, o sigui, que ve, doncs, es fiqui d'acord i que, que uns portin per unes edats i altres per unes altres i altres per unes altres. En general, cada any hem anat repartint i bé, vull dir, no ens hem trobat, sempre hi ha aquella franja d'edat que et queda una mica, però és que no et puc dir ara cap suggerència perquè si tots tirem cap aquí llavors quedarà si et digués per ara doncs, no sé, per 7 anys
llavors, deixaríem descobert la resta si de franja
cas,
no?
Sí, si em fan cas, vull dir que cadascú pensi que hi ha nens i nenes de totes les edats, fins a 10 o 11, més o menys, no? que escolta'm, ja anem repartint i després, la màgia també hi fa que al final n'hi ha per totes les edats. Ja ho arreglem.
Sí que és veritat que jo quan comento als pares dels ballarins i acròbates que faran l'espectacle, els hi comento que seria més interessant si, per exemple, agafant un joc de taula, no? Doncs, en comptes de fer que són molt xulos, aquells de Juegos Reunidos, que n'hi ha 16 en una sola caixa, que és millor petites caixes, doncs en una a l'una, a l'una, saps? Perquè això fa que es pugui arribar a més. I després l'altra és que n'hi ha jocs i joguines i coses que són de marques determinades, que està molt bé, però a vegades podem fer una compra que pot arribar a més persones amb els mateixos diners sense ser una marca determinada. Crec que se m'entén el que estic dient. Llavors, també el tema és, jo aportaré una bicicleta, doncs escolta'm, el valor d'aquesta bicicleta podem dividir-ho amb una bossa plena de peluixos o coses per pintar, jocs de taules, que és coses de família, puzzles, com és trencar?
Trencaclosques.
Trencaclosques, coses que jo sempre em crida molt l'atenció, coses que puguin estar la família junta sense pantalles, és com una cosa que la tinc com clavada al cor. Mm-hmm. El que busco amb aquesta gala sempre des del primer dia és fer somriure aquell nen que és veí nostre i potser no sabem que necessita aquella ajuda, aquella família. I el dia 6 de... És que m'emociono encara, ja porto 4 anys amb això. Mm-hmm. Però jo sempre el dia de Reis, quan estic menjant el roscón de Reis, sempre penso que avui has fet somriure a algun que hi ha altre niño i et sents bé. I cadascú de les persones que estiguin al teatre ho estarà fent possible. O sigui, que aquelles dues o tres entrades que em queden, que algú les vingui a buscar.
Que aprofitin els nostres oients i tant per venir aquest diumenge a veure aquesta quarta gala de recollida de joguines a favor de Càritas Sant Sadurní. Jaume, Lucía, un plaer tenir-vos, com sempre, al Penedès en Xarxa, parlant d'aquesta causa solidària que ens encanta. Moltíssimes gràcies i que vagi superbé diumenge.
Gràcies. Moltes
gràcies a vosaltres.
Això s'acaba a qüestió de segons i diem adéu aquest dimecres 11 de desembre. Demà ens retrobem a les 9:06 amb l'agenda cultural, economia i empresa. Parlarem d'Albert Camus i del Noia i riurem amb la doctora Icampeto. També hi haurà música i cuidarem la ment. Adéu-siau.